EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a l'EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Ara és la part aquella en què foto el rotllo d'on ens podeu trobar i qui som els que ho fem i tot això, però com que avui és un episodi especial, una miqueta amb un format una miqueta diferent a l'habitual, avui anem directes al drac. Sí que tenim a l'Empordà en Xavi Basurto. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia, Albert i companyia.
Jo mateix, que sóc l'Albert Homs, que estic a Cerdanya, i avui és un programa especial perquè també tenim un convidat que el tenim a la zona metropolitana, allò que alguns diuen Barcelona. Aquest convidat és l'Eduard Argudo, és metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, amb un currículum llarguíssim, metge de l'helicòpter de l'hotel... De quin hotel? De l'hotel 1, el de Sabadell, no sé si encara hi ets, de l'hotel 2, bueno, no sé, has donat moltes voltes. I l'hem portat per un tema que a mi personalment em té abstret i molt, molt, molt interessat, que és el tema de la reanimació cardiopulmonar extracorpòrea, que és, jo penso que és l'extrem de la urgència. I l'hem portat perquè ell és un dels homes ECMO de l'Hospital de la Vall d'Hebron i coneix molt bé d'aquest tema. I com que ens coneixíem, doncs l'he atabalat prou com perquè acabés dient que sí. Hola, Eduard, bon dia, bona tarda, bona nit, el que toqui.
Hola, Albert, hola, Xavi, què tal?
Va, parlar d'això de la reanimació cardiopulmonar extracorpòrea, sense parlar de què és això de la cosa extracorpòrea, serà inútil. O sigui que començarem potser parlant primer de la màquina, de la teràpia en qüestió, i després de la indicació que tenim per fer RCP amb aquesta màquina. Aquesta màquina, o aquesta teràpia, es coneix per ECMO, que si ho dic bé és la Extracorporeal Membrane Oxygenation, o sigui, oxigenació per membrana extracorpòrea, ho he dit bé això?
Sí, exacte.
Que vindria a ser la diàlisi dels pulmons, però no es veu que tampoc és ben bé això. El que és segur és que això és d'UCI. És d'aquelles coses fines, de que vigila que no toquis d'aquí, que no es trenqui d'allà, no, compte i tal. Això que els d'urgències no sabem fer perquè una cosa fina no sabem massa bé el que és. Va, Eduard, explica'ns una miqueta què és això de l'ECMO, com funciona.
L'ECMO, el que és una màquina que ens permet suplir les funcions tant respiratòries com cardiovasculars. Què vol dir això? Doncs és un circuit extracorpori que té diferents components, començant, no?, per una cànula de drenatge que posem en una vena central i que se'n va fins al cor i que ens permet drenar la sang del malalt. Amb això, doncs, hi ha tota una tubuladura cap on la sang es dirigeix i va a una bomba, que és qui fa la succió, qui drena aquesta sang del malalt. Aquesta bomba és una bomba que ara mateix són totes de tipus centrífugues i aquesta bomba impulsa la sang, no?, drena la sang del malalt i la impulsa cap a una membrana, que és on es produeix l'intercanvi de gasos. Aquesta membrana, que és l'oxigenador, que estan fets ara tots de polimetilpentè, a una banda hi ha la sang, a l'altra banda hi ha una barreja de gasos que nosaltres decidim que sol ser una barreja d'aire i oxigen, és a dir, pot ser aire, però normalment té una concentració d'oxigen elevada, entre una FiO2 entre 0,5 i 1, i aquí és on es produeix l'intercanvi de gasos. Eliminem el diòxid de carboni i aportem oxigen a aquesta sang. I llavors aquesta sang, un cop està oxigenada i amb menys diòxid de carboni, que és el que faria, no, els nostres pulmons, doncs es retorna al malalt a través d'una tubuladura de retorn i una cànula de retorn que li aporta la sang oxigenada al malalt. Llavors, depenent una mica de com configurem el nostre circuit ECMO, és a dir, com col·loquem aquestes cànules, podem donar suport només pels pulmons o suport pel cor i pels pulmons. I amb això una mica serà les diferents modalitats d'ECMO que diem, que és el que potser us sona o potser no, que és l'ECMO venovenosa i l'ECMO venoarterial. És a dir, si jo agafo la sang d'una vena i la retorno a una altra vena, aquesta sang oxigenada, el cor l'agafarà i la impulsarà, no?, la farà passar a través dels pulmons i després, no?, de cor dret, pulmons, cor esquerre, i aquest cor esquerre ejectarà aquesta sang amb l'oxigen que li ha donat l'ECMO. I això ens donarà exclusivament un suport respiratori. És una ECMO venovenosa. En canvi, si jo agafo aquesta sang oxigenada i la retorno a través d'una cànula que està col·locada a una artèria, que generalment són les artèries femorals, doncs aquesta sang directament anirà als teixits, amb el que estarem suplint en la funció pulmonar d'uns pulmons que estarem bypassejant, que ens estarem saltant, com la funció cardíaca, perquè el cor pot estar, doncs, aturat o fent molt poca cosa, que la sang oxigenada arribarà, doncs, a tots els teixits.
Sona molt bèstia, això, eh? És a dir, fem de pulmó o fem de pulmó i cor.
Una pregunta que no he entès jo. Si tornes la sang oxigenada a l'artèria femoral, per exemple.
Sí.
I d'aquí oxigenes, a través de l'artèria femoral, oxigenes el cor, per exemple, el miocardi o i el cervell.
Que quan tenim... Depèn de la funció cardíaca. És a dir, nosaltres quan volem donar suport al cor, no?, i donar un suport circulatori amb ECMO, la manera més estàndard, no?, de fer-ho és amb una ECMO arterial i amb una canulació que diem perifèrica. Això vol dir que posem una cànula per la vena femoral que puja fins a l'aurícula dreta, d'aquí drenem la sang i el retorn d'aquesta sang la fem a l'artèria femoral, no?, amb una cànula curta d'uns 15 centímetres que de fet es queda normalment sobre la ilíaca. Llavors aquesta sang què fa? Doncs va en sentit antifisiològic, no?, en sentit retrògrad, pujant des de la femoral cap a dalt, i el primer que es troba doncs és tota la circulació, la vasculatura esplàcnica, no?, que va doncs, al fetge, ronyons, etc. I puja fins a aorta toràcica, puja fins a l'arc aòrtic, i depenent de la capacitat d'ejecció, no?, i contractilitat que tingui el cor, ens arribarà fins al cor o no.
Val.
Perquè s'entengui. Imagina un malalt que està amb una fibrilació ventricular. No té cap mena de ritme elèctric i el cor no ejecta. Si jo el tinc en ECMO, el que passarà és que aquell cor no està bombejant res i estic drenant, diguem, tot el cor, sí, a través de la cànula que està a l'aurícula dreta, i la sang entra per l'artèria femoral, però ens arriba doncs, fins als sons coronaris i ens oxigena el cor, perquè aquell cor no ejecta, no bombeja. Si, en canvi, tinc un malalt amb un xoc cardiogènic, no?, amb una situació on té certa contractilitat, tot i que tingui molta disfunció cardíaca, doncs sí que el cor ejectarà una mica. I llavors estarem jugant sempre amb dues circulacions. Una circulació nativa, no?, fisiològica, que serà la que vindrà a través del cor i amb l'oxigenació dels pulmons, i una circulació pues, antifisiològica i anòmala, que serà la que vindrà a través del circuit.
Val. Això no, és que no sabia, això, eh?
I conviuran les dues, no? I les dues les haurem d'ajustar i haurem de fer-les, no?, doncs que tot quadri, que tot estigui correctament, que els nivells d'oxigen siguin bons, tant els que estem donant per l'ECMO com els que estem donant pels pulmons. I, bueno, haurem de sempre ajustar amb dues bombes, no?, i els dos pulmons, els de veritat i el de mentira.
Molt bé.
Llavors aquí ja vaig veient que realment l'ECMO servirà per dos grans tipus d'indicacions diferents, no? És a dir, ens pot servir per pulmons que fan figa o per al cor que fa figa.
Exacte, no? Els dos grans grups de malalts que es poden beneficiar d'aquest suport amb ECMO és, per una banda, els malalts respiratoris, on el tractament respiratori convencional doncs, no funciona. Imagineu, venim d'una pandèmia de Covid, no? N'hem tingut doncs, en el nostre centre hem atès més de 130 malalts amb ECMO, que eren aquells malalts que tenien una pneumònia que amb un distrés respiratori, amb afectació bilateral, que tot i la ventilació mecànica, el prono, totes les típiques mesures que ens agrada fer els intensivistes, doncs no responien i estaven amb uns nivells d'hipoxèmia molt, molt severa. En aquest context, aquests malalts el que feien era canalar-los en ECMO venovenós, amb allò que dèiem, drenàvem la sang d'una vena, generalment la drenem de vena cava inferior, ens hem d'apropar sempre al cor perquè hi ha fluxos de sang molt alts i retornàvem a la sang a l'aurícula dreta oxigenada. D'aquesta manera el cor la bombejava i el que feia el cor és que clar, teníem un cor dret que tenia sang oxigenada, unes artèries pulmonars amb sang oxigenada, no? I aquesta era la sang que acabava arribant doncs, als teixits i que era ejectada pel propi cor. Llavors, això inclou, doncs, això, pneumònies virals, però també pneumònies bacterianes, qualsevol tipus de patologia, no sé, un inhalat de fums, qualsevol distrés respiratori que ens pugui portar al fet de, doncs, no poder oxigenar prou, tot i la ventilació mecànica i les mesures convencionals. Pel que fa al punt de vista circulatori, doncs, els perfils de malalts que se'n beneficiaran, sobretot, és aquells malalts amb xoc cardiogènic, no? És la indicació així més clara, clàssica, però també no, un xoc obstructiu com un tromboembolisme pulmonar pot ser una molt bona opció per suportar amb ECMO, aquells que doncs, van malament tot i els tractaments instaurats. En el cas extrem de la fallida circulatòria, que és la fallida absoluta, que és l'aturada cardiorrespiratòria, doncs l'ECMO també ens pot aportar per restaurar aquesta circulació i doncs, tempestes arrítmiques, coses que ens facin que el cos no estigui ben perfós. i que d'aquesta manera, doncs, amb aquesta manera artificial, puguem donar la perfusió. El que sí que és important, perquè és algo que jo crec que parlem molt i sempre recalquem amb les famílies, quan iniciem aquestes teràpies, és que l'ECMO, al fons, és una teràpia de suport, és a dir, que no tracta cap causa de res, sinó que simplement molts cops el que ens permet és guanyar temps a que la resta de teràpies, els antibiòtics, és una pneumònia bacteriana, fer una angioplàstia i millorar, no?, i recuperar la funció cardíaca, si és un infart o el que sigui, doncs facin l'efecte terapèutic i la patologia que té el malalt, doncs, es millori i es pugui recuperar.
Que entenc, veient la invasivitat d'això, de que aquesta teràpia no està indicada per tothom, és a dir, no tothom qui té un xoc cardiogènic podrà sobreviure a aquesta màquina.
Exacte, no? En el fons, penseu que l'ECMO sembla molt maco i molt xulo, però no està exempt de complicacions. Les complicacions de l'ECMO poden passar en diferents moments, des de la pròpia tècnica de canulació, amb complicacions hemorràgiques i hemorràgiques catastròfiques, com sagnats, no?, pericàrdics, pleurals, retroperitoneals, etc., perquè estem posant uns tubos molt gruixuts fins al cor, no?, de manera percutània, com complicacions després, doncs, derivades de l'anticoagulació, el major risc de sagnat que tenen els malalts, totes les alteracions que provoquen la coagulació. És a dir, totes aquestes, ja tot un seguit de coses que ens fan que reservem l'ECMO per aquells malalts que compleixin una sèrie de criteris. És a dir, que sí, que els hagin fallat els pulmons i el cor, no?, d'una manera molt, molt greu, però que, sobretot, pensem que tenen opcions de recuperació, perquè, si no, doncs, el risc-benefici, no?, d'aplicar una tècnica d'aquest calibre, no?, i amb tot el que suposa, tant de riscos com de recursos, no?, materials i humans, doncs...
Quan parles de tubs gruixuts, de quines mides estaríem parlant?
Pues estem parlant d'unes cànules, els drenatges ens solem moure entre 23 i 25 trenys. Això, per aquells més emergenciòlegs, és superior al tamany d'un tub de tòrax, no?, d'un tròquer, dels que solem posar. I en mil·límetres són uns 8, al voltant d'uns 8, 8,5 mil·límetres de diàmetre. Va, és a dir, que és un tub de quasi un centímetre i d'uns 55 centímetres de llarg. És a dir, no és només el diàmetre, sinó que estem parlant de cànules que són com una espasa al final. I això, no?, amb aquests tamanys. Les cànules de retorn solen ser més petites. Ens anem a cànules que estan entre 5, 6, 7 mil·límetres de diàmetre, que en frens, doncs, són entre 15, 19, depenent de quin tipus de suport estem donant, perquè, en el fons, el que ens condiciona més és el poder drenar suficient sang per poder donar suport al malalt, perquè, en el fons, el que fa que l'ECMO funcioni suportant el sistema circulatori o respiratori és que tinguem un flux de sang elevat, que és el que ens permetrà, doncs, suplir per complet aquestes funcions. I quan parlem d'elevat, doncs, amb adults estàndard ens estem movent en fluxos de sang entre 3 i 5 litres fàcilment per minut, no? És a dir, propers, doncs, allò que bombeja el cor, no?, en una situació normal.
Això vol dir que posar aquestes cànules té el seu què? És a dir, això es posa amb tècnica Seldinger vulgar o hi ha molta més cosa quirúrgica a fer?
Normalment no. Normalment ho fem per tècnica de Seldinger, ecoguiada, i la majoria de canulacions, almenys al meu centre, les fem nosaltres, els intensivistes, no? Sempre tenim el backup de cirurgia cardíaca, que són els companys que ens ajuden per si hi ha algun problema, no?, o alguna complicació durant la canulació. Però la tècnica és Seldinger estàndard, no?, ecoguiada. Això sí, clar, sent conscients, doncs, que hem de ser més agressius, hem de fer, no?, una incisió a pell, és a dir, hem de tallar, fem una dilatació progressiva per poder arribar a posar, no?, aquest calibre de cànules a nivell intravascular i que, doncs, necessites una corba d'aprenentatge considerable. Que el primer punt d'aquesta corba d'aprenentatge i que és imprescindible és dominar per complet al 100%, no?, tot el que és la tècnica de punció ecoguiada de catèters centrals per tècnica de Seldinger. I llavors, a partir d'aquí, doncs, has de fer el teu aprenentatge específic que suposa passar de posar una via central, no?, per exemple, o un catèter arterial amb els tamanys petits que tenen, amb una dilatació petita, a arribar a posar aquest tipus de cànules.
Una pregunta, Eduard, més bàsica és, jo volia saber, o tinc curiositat per aquesta tècnica que parlem, volia saber quina fase està evolutiva, si és una tècnica que ja feu servir de forma estàndard i molt rutinària, tal, o està en fase molt experimental o Ho dic des del desconeixement, perquè nosaltres, clar, des de Figueres o d'un hospital comarcal, pràcticament només ho sentim parlar, doncs, si llegim alguna cosa o anem a un congrés o alguna cosa. I volia saber això, si encara estàveu investigant sobre el tema o ja fa anys i panys que es fa servir això.
A veure, investigar sempre investiguem, no? Perquè com a metges i científics sempre intentem
Sí.
millorar, amb el qual intentem fer ciència, intentem aprendre del que fem i millorar allò que estem fent cada dia. Però penseu que el primer cas d'ECMO al món es va publicar al final dels anys 70. L'ECMO deriva de la cirurgia cardíaca, no? De la circulació extracorpòria en cirurgia cardíaca. És cert que inicialment es van fer tota una sèrie d'estudis, anys 80, por ahí, que els resultats van ser molt dolents, però van ser les complicacions, sobretot hemorràgiques, eren brutals i les mortalitats dels grups era algo que no tenen res a veure amb el que tenim ara, ja no només dels grups que van a utilitzar l'ECMO, sinó dels grups controls, no? És a dir, les cures intensives han millorat i han canviat molt, i el creixement o la... En pediatria, sí que l'ECMO es va començar, no? Fa més anys que s'estava aplicant, però aquí en adults el boom de l'ECMO comença sobretot amb les pandèmies de grip A de l'any, no? 2009, 2008, 2009, quan apareix la grip A, no? A QN1, i a més amb el Covid encara hi ha hagut una empenta més forta, amb la qual cosa no és una teràpia experimental, és una teràpia provada, hi ha estudis, hi ha ciència al darrere, que s'està aplicant com a gol estàndard de tractament en determinats malalts a determinats centres, no, on es disposa, com el meu, no, com a la Vall d'Hebron a Barcelona, i on estem realitzant ara, pues, estem tractant vora 100 malalts a l'any amb aquest tipus de suport, no, que són uns números, doncs, considerables, i això fa que, no, és a dir, per exemple, a la meva UCI, doncs, farà uns 2 anys i mig, potser una mica més, que no tenim un sol dia en què no hi hagi cap malalt amb ECMO. És a dir, que sempre hi ha malalts amb ECMO i, bueno, hem anat, no? L'activitat va pujant, va baixant, no? N'hi ha més o n'hi ha menys, però algun des de... O sigui, no hem tingut cap dia sense malalts amb ECMO des de fa més de 2 anys i mig.
I quins hospitals més es fa això ara així com vosaltres, més o menys de forma rutinària o habitual?
Els centres que tenen, no, programes d'ECMO establerts, doncs, principalment són els hospitals terciaris de Barcelona, no? És a dir, Vall d'Hebron, Bellvitge, Clínic, Sant Pau, Can Ruti, i després hi ha alguns altres programes, no, que també estan començant, però més petits, com pot ser el Mar, o, per exemple, Girona, el Trueta, que també, sobretot amb malalts cardiològics, doncs des de fa poquet ha anat fent alguns casos.
Això, ara que parlaves de que la vostra UCI sempre en teniu algun, entenc que quan poses algun malalt sota aquesta teràpia, el nivell de cures d'infermeria puja molt i el monitoratge que has de fer, que ja acostuma a ser bastant elevat a la UCI, encara augmenta més. És a dir, aquí la càrrega de treball, quan li poses algun a aquesta teràpia, augmenta molt més del que... O sigui, deu ser de les més intensives en recursos humans, m'imagino, no?
Són malalts molt complexes que has d'estar-hi, no? Molt a sobre. A nivell d'infermeria, doncs, la càrrega és brutal, no? I sense les infermeres que tenim no aniríem enlloc, no? És a dir, quan tenim malalt en ECMO, la ràtio més que es dobla, diguem, no? És a dir, normalment en les UCIs la ràtio d'infermeria sol ser una infermera porta 2 malalts. I nosaltres, quan tenim, no, els nostres malalts en ECMO, els solen portar tenim, doncs, entre una infermera i mitja o 2 infermeres per malalt. És a dir, que a nivell de recursos i infermeres, que no són només infermeres d'UCI, sinó que són infermeres d'UCI formades, entrenades en ECMO per poder tractar ja no només les complicacions, no, i les coses del malalt, sinó també les que passen amb la màquina i amb el circuit, que poden ser catastròfiques, igual que amb altres dispositius, no? Però més amb un dispositiu on la vida dels malalts ja durant molts temps no, de la teràpia, molts dies, moltes setmanes, depèn al 100% de que la màquina d'ECMO estigui funcionant correctament, perquè són malalts que molts cops no tenen funció pulmonar o no tenen funció cardíaca ninguna, no? És a dir, que sense la màquina doncs estaríem morts. Llavors, allà l'equip ha d'estar molt format, molt entrenat, també a nivell mèdic, doncs, clar, són malalts que porten més feina, els hem de fer més coses cada dia, a nivell de proves, no? A nivell de terapèutica, proves complementàries, de monitorització, de seguiment, amb el qual sí, que hi ha una sobrecàrrega que també és cert que amb el temps ha anat, no? És a dir, s'ha anat normalitzant. Recordo quan fa 5-6 anys que quan teníem un casament meu era la gran excepció, tothom estava allà super a sobre, tothom super acollonit, no? Per dir alguna cosa, controlant tot i vigilant tot. I ara doncs ja és una teràpia molt més normal, on estem acostumats, que sempre, no? Sempre està allà. I, bueno, també tenim molta més experiència.
No? Quan parlaves de les complicacions, a mi ara se m'han posat els pèls de punta diverses vegades, no? Quan has dit els entre 3 i 5 litres de flux de sang per minut, vol dir que com es desenganxi la manguera d'algun puesto...
La lies.
La matança del porc que alguns rurals hem viscut és un joc de nens.
Si es desenganxa la manguera, l'has liat molt. Perquè si es desenganxa la manguera que li dona sang cap al malalt, doncs tens una manguera disparada a 3 o 5 litres per minut. I si es desenganxa la manguera que porta la sang cap a l'ECMO, el que fa és entrar tot d'aire cap al circuit, s'embolitza tot i la màquina s'atura. Amb la qual cosa, cap manguera que es desenganxi és bo i amb això doncs, ja tenim molta cura. És a dir, no? Són coses que s'han de vigilar i s'han de controlar molt. Les decanulacions, no? Que és el tipus de complicació de la que parles, sempre és la que fa més por perquè és la que és com més dramàtica, però és poc freqüent, per sort, no? Si l'equip està entrenat, si tot està ben fixat, si tot està ben enganxat, no? I tot està ben controlat, que això passi, per sort, és pràcticament excepcional, no? I normalment, doncs, no passa mai. Llavors, bueno, però hi ha moltes altres coses, no? Que sí que es poden complicar, ja et dic, des de sagnats, que tots els mals en ECMO acaben sagnant per un lloc o per un altre. Si som poquets sagnats i poca cosa, doncs bé, però a vegades hi ha sagnats que són considerables, des de sagnats cerebrals, que això, doncs, perquè l'ECMO, penseu que en el fons estem agafant, no?, la sang, l'estem traient fora del cos, estem matxacant amb una bomba centrífuga, sometent unes pressions rares, això provoca hemòlisis, provoca disfunció plaquetar, provoca tota una sèrie de coses que afavoreixen principalment el sagnat. A més, són malalts que normalment tenim anticoagulats, perquè si no, per altra banda, els circuits d'ECMO doncs, poden tenir tendència a la trombosis. O sigui, hi ha tota una sèrie de ja et dic, el sagnat sempre ens preocupa, també a vegades les trombosis, també les infeccions, perquè són malalts d'UCI que estan complexos, amb unes cànules a dins que no les podem treure, no és allò de, ai, s'ha infectat un catèter, li trec. No, perquè si tinc la cànula aquesta posada, no tinc opció o alternativa a que la segueixi tenint posada, no? Amb el que, bueno, doncs tot això són coses a anar monitoritzant, controlant i vigilant cada dia.
I una pregunta, potser va relacionar també ja amb les indicacions. Quant de temps podeu tenir... amb aquests dispositius els pacients? O quant temps hi estan normalment de mitjana?
Doncs no hi ha un límit.
Val.
És a dir, no hi ha límit de dies. Depèn del malalt i del per què. Normalment els malalts amb un suport circulatori, és a dir, no, els que estan en ECMO vena arterial, si el cor és un òrgan que és més agraït a curt termini que els pulmons, no? En el sentit de que quan el cor deixa de funcionar, en pocs dies ja ens sol dir si tornarà a funcionar o no, no? És a dir, que cors a vegades no, amb una disfunció molt severa, en 2, 3, 4, 5 dies generalment recuperen, no? I si no recuperen, doncs ja ens comencem a plantejar que, bueno, si no hi ha aquesta recuperació, potser hem de ja buscar coses alternatives, assistències ventriculars, plantejar o pensar en el trasplantament cardíac amb els malalts que estiguin indicats, perquè sabem que això, no? Passats X dies, exceptuant potser miocarditis, no? O alguna tipus de patologia que donant-li més temps doncs, pot aconseguir que recuperi, normalment no. En canvi, els pulmons són uns òrgans que, com que tampoc teníem un suport per ells, no? Extracorpori fins fa no massa, desconeixíem més la capacitat de recuperació que hi havia. I ara mateix... Sabem que els pulmons tenen més capacitat de recuperació d'allò que pensem, sobretot si els deixem en pau i deixem de torturar-los i matxacar-los amb un respirador. I els malalts amb patologia respiratòria, doncs n'hem tingut que els hem retirat l'ECMO doncs, els 100 dies, per exemple, de suport, que ens estem anant doncs, a més de 4 mesos de ventilació mecànica, no? I quasi aquests 4 mesos de suport amb ECMO, i que s'han recuperat. I que ara doncs, fan una vida, no et diré normal, no? Però bastant... bona, no?, amb bona qualitat, sense oxigen, no?, i amb una situació funcional correcta. També hem tingut casos, doncs, que no?, que la situació respiratòria s'ha estancat, no avançava, no veiem cap mena de canvi, no?, i durant mesos no veiem aquella esperança i que s'han hagut d'acabar amb trasplantament pulmonar, per exemple, no? Que també és una altra opció en determinats casos molt seleccionats. És a dir, no hi ha un límit. Nosaltres hem tingut malalts, doncs, vora això, els 120 dies, una cosa així, com a, no, els que més, i que se n'han sortit, i que se n'han sortit bé. Això sí, no? Amb una estança molt llarga i amb tot allò comporta, no? Per això és molt important, doncs, la selecció de malalts, no? Que siguin malalts que tinguin, que puguin tenir aquesta capacitat de recuperar-se i de poder sobreviure a una estança UCI tan llarga i tot allò.
Clar, que puguin estar...
Clar, és una situació sociofuncional excel·lent, prèvia, perquè si no és impossible, no?, recuperar-se, i a nivell d'òrgans, en el fons, també, no? És a dir, un malalt respiratori per poder recuperar-se d'una pneumònia que necessiti ECMO, jo diria que dels principals factors que juguen un paper és com teníem els pulmons abans, no? Són uns pulmons sans, no té res, doncs aquests pulmons tindran capacitat, ja no dic a recuperar-se per complet, perquè segur que queden en cert grau de disfunció, però tenim pulmó de sobres, no? És a dir, qualsevol de nosaltres ens poden fer una pneumonectomia i seguir respirant i seguir fent la nostra vida. Si tenim un pulmó sa, en canvi, si tenim una malaltia pulmonar crònica, no?, en una fase avançada, doncs allò serà impossible de recuperar, i per això aquests malalts, per exemple, doncs mai seran candidats a ECMO, a no ser que aquest ECMO sigui un pont a trasplantament pulmonar. Doncs
Pues m'ha sorprès, perquè pensant amb les complicacions que m'imagino i la incidència d'aquestes complicacions i l'estada a l'UCI i tal, jo pensava que em diries com a màxim una setmana o 4 o 5 dies. Però clar, si me dius 100 dies, això me sorprèn ja gratament.
Tenim malalts que estan...
Vull dir, que el cos sigui capaç de suportar això.
Tenim malalts que ho necessiten molt temps.
Però... I escolta'm, Eduard, per acabar una miqueta amb el tema aquest de les complicacions, a mi n'hi ha una que m'ha fet gràcia pel nom, però també per la fisiologia que hi ha implicada darrere, no? Que és això, el síndrome de l'Arlequí, o que també n'hi diuen el síndrome nord-sud. Ja ens has avançat quan parlaves de l'ECMO ben arterial, que ja, si tens un cor que està funcionant, encara que malament, i o sigui, tens dues bombes funcionant simultàniament, no? Bé, explica'ns una miqueta això del síndrome aquest.
Això és una de les complicacions clàssiques que sempre es parla de l'ECMO ben arterial, no? I, al fons, el problema o la cosa que tens amb un malalt ECMO ben arterial, no?, és que tu tens dos, com deia abans, tens dos bombes i dos pulmons, no? Uns natius originals i uns que són de plàstic, entre cometes, que són els de l'ECMO. I com que els malalts normalment els canulem per via perifèrica, per l'artèria femoral, i la sang va en contradirecció, doncs la sang de l'ECMO xoca amb la sang que surt a través de l'aorta, no? de la vàlvula aòrtica. Llavors, el que ens pot passar en determinades situacions, quan el cor es comença a recuperar i comença a ejectar més sang, és que si el malalt a nivell respiratori està molt afectat, aquell cor començarà a bombejar sang desoxigenada, mentre que la sang de l'ECMO vindrà oxigenada, no?, pujant des de les femorals cap a dalt. Llavors, això és el que es coneix com aquest síndrome d'Arlequí, no?, d'hipoxèmia diferencial, on el que passa és que el malalt comença a desaturar l'hemicòs superior, mentre que l'hemicòs inferior, que està oxigenant l'ECMO, el tenim ben oxigenat i està bé. Normalment, si passa, és bo. Bo per què? Perquè t'has posat un malalt en ECMO perquè el cor no funciona. I perquè això et passi, el cor ha de funcionar. Perquè si el cor no batega, tot el cos està oxigenat per l'ECMO i problemes d'hipoxèmia diferencial no en tenim. Llavors, si quan això ens passa, doncs, bueno, a vegades són malalts que el que hem de fer és canviar la configuració, no? Malalts que estaven en ECMO ben arterial i que han d'acabar amb ECMO venovenós, no?, per seguir amb el suport extracorpori enfocat cap a la part respiratòria.
I una pregunta, és a dir, si necessitem moure aquests 3-5 litres per minut de sang, però què passa si el malalt el tenim sec i té molt poc volum? Què ens pot passar si el tenim hipovolèmic, per exemple?
Doncs que no tindrem flux i que tindrem problemes. No, és a dir, si no tenim prou volum intravascular com per drenar allò que el malalt necessita de suport, doncs serà un problema. És a dir, si tenim un malalt exsanguinat, doncs no podrem donar-li suport a ell. No? I això és una de les coses importants. No? És a dir, un malalt en xoc hemorràgic, doncs l'ECMO no ens ajudarà gaire perquè no tindrem sang, no?, per drenar, per exemple, i tornar si no aconseguim controlar el problema del sagnat. Llavors, necessitem volum, necessitem, sobretot, no?, inicialment, doncs tenir una volèmia correcta que ens permeti assolir els fluxes, i després també és cert que a mesura que el suport millora, com que ja necessites tant suport, no?, a mesura que els pulmons estan recuperats i tot, doncs allà sí que ja podem anar ajustant, no?, i en el fons tots els malalts crítics ni tan balanç negatiu.
Home, Albert, no et preocupis, Albert, perquè ja té un catèter perquè li puguis posar tots els litros de sang que vulguis, eh?
I no és un 14, és un 20... Ah, no, perdona, aquests són els de succió, no? L'altre...
No, però no posem, eh? Penseu que la sang o el volum li administrem al malalt, no al circuit, no? Amb el qual, quan tenim problemes tipus bulèmia, sagnat o tal, necessitem passar-li líquid al malalt. Per això també, quan canalem un pacient, no? O ens desplacem a un altre hospital a posar un malalt en ECMO, sempre insistim, no? Que almenys tingui un bon canyo, no? Una via venosa perifèrica gorda o alguna cosa que ens permeti, si ens fa falta, passar bastant volum, perquè si no ens podem trobar un problema si no aconseguim un flux de sang suficient.
Quan et comentava, o sigui, quan parlàvem d'això del volum i tal, m'ha fet pensar com els malalts que teniu a la UCI a vegades que estan molt justets, que els has de posar amb teràpia substitutiva renal, amb diàlisi o el que sigui, no? que l'acte aquest de buidar-los, o sigui, el volum del circuit, aquest quart de litro d'un circuit de diàlisi, ja se'ls hi posa molt malament, clar, aquests, quan els deus posar en el circuit d'ECMO...
Pues, això és una cosa que sempre m'he preguntat molts cops, perquè et diria que quasi es nota menys, no? Suposo perquè allò mateix que estàs drenant, no? Ho estàs tornant, és a dir, la sang triga molt menys des de que comences, a la que inicies la teràpia i connectes al circuit, pensant sobretot d'un veno venós, en un veno arterial al revés, no? A la que inicies la pressió puja perquè de cop i volta li estàs fotent un xorro. Inicialment és suero, però a la que arriba la sang, tot això al territori arterial, les pressions arterials mitges pugen, però a nivell d'un suport venomenós, com faríem amb un hemofiltre, no? Que tots hem viscut això, de començar amb l'hemofiltre i amagar-s'hi potència i que senta fatal, doncs amb l'ECMO sí que s'hi potència una mica, però és transitori i sol ser menys, inclús. Però perquè dic que el temps que triga, no? Amb els fluxos als que anem, amb no res ja estàs drenant sang i tornant sang i llavors doncs ja no té efecte hemodinàmic. Ja.
Jo tenia una pregunta. Alguna contraindicació, si ens hi ha absoluta, que no cal ni discutir-la, les teniu o depèn de cada malalt?
A veure, l'ECMO el que es diu és que, en el fons, doncs sí, que no hi ha com unes contraindicacions superabsolutes, sobretot el venomenós, però després hi ha coses que s'ha de tenir en compte, no? I les coses, doncs, per una és l'edat, i és cert que l'edat sempre la tenim en compte, perquè aquests malalts, doncs, han de tenir, per una banda, capacitat de poder-se recuperar d'una situació extremadament greu, i per l'altre, molts cops també hem de tenir l'opció a poder tenir una sortida si no es recupera. És a dir, per exemple, no, el trasplantament cardíac o el trasplantament pulmonar, no, amb aquells malalts que no milloren. I totes aquestes coses estan limitades per l'edat. Després, hi ha coses que no contraindiquem de manera absoluta, però que ens fan les coses més difícils. Per exemple, malalts que tenen molts trastorns de la coagulació, de les plaquetes, malalts que estiguin amb un gran nivell d'immunosupressió perquè s'infectaran més i tindran més problemes, no? Per exemple, malalts que ja són trasplantats, no? o malalts amb oncològics, no? Malalties hematològiques i, sobretot, l'esperança de vida. És a dir, jo us estava dient que un malalt el podem tenir 4 mesos en ECMO, però si t'estàs 4 mesos, que vol dir estar-te en 5 a una UCI, necessites anys per recuperar-te a nivell funcional. Llavors, basalment, has de tenir una esperança de vida molt llarga perquè, si no, és impossible, no? De recuperar. És a dir, malalts que tinguin malalties terminals, que no amb una esperança de vida curta, doncs no té cap sentit un suport d'aquest tipus. I això també, no? I després els malalts que tinguin patologia crònica de l'òrgan, sigui pulmó, sigui cor, i que no siguin tributaris a poder-se, per exemple, trasplantar o una assistència ventricular de llarga duració, etc., doncs són malalts que també hauríem de contraindicar perquè els podem posar en ECMO, però després què podem fer? Perquè aquells malalts mai s'espera una recuperació, no? És a dir, si ja tens un cor o uns pulmons que estan molt tocats i empitjoren encara més, el marge de recuperació que hi ha és nul.
I de forma simultània podeu tindre diversos malalts o no? Quina és la capacitat màxima que, per exemple, teniu vosaltres?
En ECMO? Sí, uns 10, més o menys.
10, simultàniament?
Sobre uns 10, sí.
Molt bé.
Sí, sí. Avui en tenim 4, 3. Teníem 4 ahir, avui 3. Però bueno, depèn, va una mica a ratxes. Ara que ve l'hivern, suposo que em pujarà.
Interpreto que la majoria, almenys els últims 2 anys o així, han sigut, que el 80% han sigut de Covid, o no? O vaig equivocat?
No, a veure, estem fent com un terç de malalts nosaltres, eh? Això cada centre canviarà, no? Nosaltres més o menys tenim un terç de malalts amb suport ben arterial, no? Un problema circulatori i dos terços de malalts respiratoris. És cert que com els respiratoris són molt més llargs, tenim molts més dies en ECMO de malalt respiratori que de malalt amb suport cardiovascular, però més o menys en número de casos ens solem moure això, no? Dos terços respiratori i un terç de circulatori al nostre centre.
Per acabar la part d'ECMO, que ja ens queda ben poquet, ja ens has comentat que els que en feu una pila, en 100 anuals, més o menys on es fan. Clar, queda molta part de país, el rere país, que no ha sofert aquesta teràpia, que s'han de desplaçar els pacients allà on la feu. Del país, parlo del Principat, però també d'altres llocs. Em consta que de les illes també acaben a la Vall d'Hebron i de més, no? Que és el tema, aquests malalts s'han de transportar. Normalment els que no tenim UCI, transportem els malalts fins a l'UCI més propera, des de que l'agafem i necessita UCI fins que l'entreguem. Perquè tenim aquest escalat, no? És a dir, l'escalat de, diguem-ne, de teràpia que podem donar a urgències fins a l'escalat de la teràpia que pot donar la UCI. Però un cop està a la UCI ja entenc que desplaçar segons qui, que està en unes circumstàncies adverses, pot ser una condemna. I aquí és on entreu vosaltres amb la part de no desplaçar el malalt, sinó desplaçar la màquina.
Exacte, no? No estic d'acord, em sembla que has dit, no? Que allà, quan no teniu ECMO, no? Que no podeu oferir-lo, perquè en el fons, o sigui, l'ECMO és una tècnica molt complexa on el que està molt clar és que el número de casos s'associa a la supervivència i que cada cop, el que sé, no? Els punts de tall que s'està parlant cada cop més és que els centres d'ECMO haurien de tractar més de 30 malalts a l'any per tenir, no? Una bona supervivència, un bon aprenentatge, no? Una bona experiència amb aquests malalts, però vull dir que no pugui haver-hi ECMO en un hospital comarcal perquè no hi ha, no té sentit, no vol dir que l'ECMO no pugui arribar-hi si fa falta, és a dir, els centres d'ECMO el que fem, perquè de fet és algo, no, que portem més de 5 anys fent, que ara potser té una mica més de nom perquè amb el Covid hem fet molts casos, però que a l'any 2017, 2018, 2019 ja estàvem fent, és desplaçar-nos a aquells hospitals on no hi ha aquesta teràpia, no? On no hi ha ECMO, per canular i posar en ECMO aquells malalts que ho necessitin. Perquè el que hem de tenir en compte és que el malalt que té una indicació d'ECMO és un malalt que generalment és un malalt no transportable. No, no el podem pujar a una ambulància i fer-li recórrer 150 km per carretera en una situació on tenim o una insuficiència cardíaca o una insuficiència respiratòria refractària perquè moure'l doncs, té un risc de mortalitat molt alt. No? I en aquest context és on els equips s'han de traslladar als hospitals on està el malalt, posar el malalt en ECMO i després fer un transport secundari fins al lloc on el puguin després doncs, manegar i fer tota la resta de suport fins que el malalt doncs, avanci o mori, depèn de com vagi.
Això que expliques a França, quan parlaves de l'epidèmia de la grip A, França en el seu programa, perdó, amb els seus pla de contingència, perquè altra cosa no sé, però plans de contingència en foten per tot, el pla de contingència que tenien ja va suposar la creació de les unitats mòbils, l'unitat mòbil d'assistants circulatoires, bueno, o assistants respiratoires, depenent de si ho portaven els pneumòlegs o no, que ja va suposar bellugar gent, no? I és la primera experiència que conec, justament, abans que la nostra, justament la d'ells, no? Que anaven pel món a recollir gent a les UCIs normalment que estaven cascadets, els hi fotien la màquina i se'ls enduien. Això com ho fem nosaltres aquí? Com està muntat?
Doncs ara mateix el que fem aquí, bàsicament, és que hi ha... Sí, bueno, això ha anat no, una mica canviant. Ara mateix, per banda del SEM, doncs des de fa un parell d'anys aproximadament, tenim les unitats d'alta complexitat, que són dues unitats que principalment fan secundaris, però bàsicament, o sigui, l'objectiu és, no? Són unitats on hi ha un intensivista i un infermer de crítics i que el que pretenen és donar suport als hospitals que no tenen crítics, no? On no hi ha UCI, i també fer aquests transports complexos. I aquestes unitats funcionen de manera conjunta amb els equips hospitalaris. És a dir, imagineu que no, a un hospital comarcal, no, a un UCI, hi ha un malalt que té indicació d'ECMO, doncs aquest malalt el que fa és es parla amb el centre de referència i doncs, si es considera que té indicació, el SEM el que fa és enviar un vehicle llançadera, que sol ser una Mercedes d'aquestes Vito grogues, ben maques, que recull l'equip L'equip, cada hospital una mica en el fons s'ha organitzat com ha considerat. Nosaltres en aquest equip sortim un adjunt d'UCI de l'equip d'ECMO, un cirurgià cardíac i dos infermers de l'equip d'ECMO. Portem doncs, tot el material necessari per posar el malalt en ECMO i tractar totes les complicacions i posar el malalt en ECMO canulat per tots els llocs on es pugui, no? És a dir, tot allò que volem fer i allò que pot ser que haguem de fer si hi ha problemes, i amb aquest equip ens desplacem a l'hospital, revaluem el malalt, si veiem que està indicat, el canulem, el posem en ECMO, i llavors després, de forma conjunta amb una d'aquestes unitats del SEM, fem el transport de tornada, fins en aquest cas fins a la Vall d'Hebron. Això més o menys és l'estructura, no?, que estan seguint ara tots els hospitals que fan transport, i això és el que fem, no? És a dir, així és com funciona. Llavors, la via d'entrada, hi ha cops que se'ns truca directament, no?, i se'ns comenten els casos, o si no, a través del SEM, doncs també entren doncs, per la taula entre hospitalaris i es parla llavors amb els equips dels hospitals.
I entenc que sempre des d'UCI a UCI, eh? No vas al comerç, no et veurem mai a l'Hospital de Figueres posant en ECMO un malalt.
És molt, molt, molt raro. Sí, no és impossible que passi, però és cert que normalment són malalts que, bueno, que s'han hagut d'optimitzar, no? I que hem de, és a dir, per exemple, que són malalts en xoc cardiogènic, doncs la prioritat, si està a l'Hospital de Figueres i està fatal, no?, i té un infart, és que arribi, en aquest cas, al truet a poder-li obrir l'artèria, no? I llavors, un cop allà, si no tira, l'haurem de posar en ECMO perquè si no aconseguim obrir l'artèria, doncs no tractarem la causa, no? I demorar-ho tot que arribi un equip i el posi en ECMO inclús pot ser contraproduent, no? O els malalts respiratoris solen tenir més marge. Són malalts que molts cops inclús fem seguiment, no? De, bueno, aquest malalt no acaba d'anar bé, el prenem un altre cop, bueno, veiem que passi la nit, demà tornem a avaluar i després d'estar una estona optimitzant, avaluant, tant, inclús a vegades dies, doncs finalment es decideix la indicació.
I transports, aquests transports, bueno, jo ara m'estic imaginant el transport i també ja flipo, no? És a dir, a la meva ambulància ja haig de posar. A veure, el malalt bé, no, em portem, respirador, cap problema, monitor, cap problema, però ara ja haig d'afegir dos tios més, a part de... Bueno, va, ja en trec un dels meus i poso un de vosaltres que veniu, perquè hem de posar dos més, tres tios darrere i la màquina. Màquina que no tinc fixació per posar. O sigui, només la logística d'això ja m'està posant nerviós. Com us ho manegueu, això?
Bueno, ara sí que es compta, eh? Ara, és a dir, no? Les unitats d'alta complexitat, les unitats que cal fer del SEM, compten amb suports específics per poder fixar les consoles, porten més oxigen, porten 6 bombes de perfusió, monitorització de la pressió arterial invasiva integrada en el còrpul, és a dir, porten tota una sèrie de coses que ja ens permeten poder fer aquests trasllats doncs, amb més seguretat. Quan vam començar, doncs, la consola anava entre les cames, lligada, no?, amb les corretges de la fusta espinal. Havíem d'agafar bombes de l'hospital, monitors de l'hospital per poder tenir la pressió arterial, no?, monitoritzada de forma contínua, totes aquestes coses. Però, per sort, tot això és algo que hem anat millorant, no?, amb aquests anys i que ara ho podem fer amb seguretat. L'equip ja sap, no?, com es distribueix, on ha d'anar cadascú, com ens sentem i el que hem de portar, no? És a dir, llavors, de l'hospital ara mateix surt la part específica de l'ECMO, no?, per poder fer tota la canulació, tot el procediment, els fungibles, etc. I amb el SEM doncs, ja hi ha tot el material específic per poder fer el transport amb seguretat, que és essencial també.
La part bona d'això és que un cop els hi has posat la màquina i ja no tens pressa.
No, exacte. No? Són malalts que un cop la màquina està, el transport va amb calma. La pressa, molts cops, la pressa és en arribar, no?, i en poder fer aquesta teràpia. No? Però, per exemple, pel que fa, no?, al transport aeri, a Catalunya a dia d'avui té poc sentit perquè no tenim unes distàncies extremadament grans i això, no?, i la pressa està en que l'equip arribi, no? Potser tindria sentit transportar, si tinguéssim, no?, les superfícies a tot arreu, els equips fins al lloc, però després la tornada per terra sempre et dona més marge de resolució en quant a problemes, no?, i a complicacions. I que triguis, és que no, més llunyà, l'UCI més llunyana de Barcelona és Tortosa i són 2 hores una mica més, no?
Doncs no sé si d'ECMO, no sé si hi ha alguna cosa més a parlar. perquè si no anem al que m'interessa. Perquè la ECMO és el tractament d'últim recurs per a gent que està molt feta malbé. I se m'acudeixen poques persones més fetes malbé que les que estan amb aturada cardiorrespiratòria. I aquí és on jo tinc la sensació de que a mi em queden encara uns quants anys per jubilar-me i tinc la sensació que alguna RCP acabaré veient que acaba amb la màquina.
Tant de bo.
No ho sé, això dependrà de com evolucioni, no? Però clar, la idea que subjau darrere això és que de cop i volta això canvia completament el pensament que tenim de l'RCP. La reanimació cardiopulmonar, el que pretenem és que el cor torni a funcionar, perquè un cop el cor torna a funcionar, tot torna al seu lloc. Aquí, de cop i volta, el que ens trobem és que tenim una màquina que ens permet mantenir el cervell viu mentre arreglem el problema. I això canvia una miqueta les coses. És a dir, fins ara el problema que tenim és que podíem arreglar un cor 20 minuts després de que s'hagués aturat, però ja no teníem cervell que sostingués el cos un cop reanimàvem aquell cor. No? I ara amb aquesta màquina doncs podria ser que tinguéssim alguna cosa a fer mentre resolem un problema que abans era irresoluble o que mentre el resolíem se li moria el cervell a la víctima. No? I això fa uns anys que va sorgint, que ho vaig seguint, i la veritat és que és molt interessant. Eduard, quina experiència... Vosaltres vau fer un cas fa un parell o tres d'anys, ja quan fa ja d'això? Fa uns quants hiverns, que és el cas paradigmàtic del que parlo, no? Que és una reanimació extracorpòrea d'una pacient, en aquest cas una hipotèrmia accidental a la muntanya, que són... Les hipotèrmies accidentals són les menys habituals, les que passen a la muntanya, la majoria són... en circumstàncies socials malparides. Això tenim pendent parlar-ne de l'hipotèrmia, oi, Xavi? Que tenim sí. Pendent parlar d'això, sí.
Sí.
Doncs veu tenir aquest cas que no sé quanta estona de RCP, múltiples possibilitats d'haver aturat abans, no es va aturar i es va acabar portant a la Vall d'Hebron, on li va posar la maquineta, i ara aquesta senyora la tenim fent bolos por ahí dient que està la mare de pinxa i vivint la seva vida d'abans, no? De què, no sé, és que sembla que ho he explicat tot jo ja. Com funciona això de l'RCP extracorpòria?
La ressuscitació cardiopulmonar extracorpòria, no? L'ECMO-RCP, doncs, en el fons és un canvi de paradigma en el maneig de l'aturada cardíaca, no? Perquè el que ens passa quan se'ns atura el cor és que, per suposat, intentem reanimar. Però a mesura que anem intentant-ho, si no ho aconseguim, doncs cada cop estem més isquèmics, no? I arriba un moment que tota la isquèmia del nostre organisme, l'acidosis i tot el que tenim, doncs ja ens fa que no sortim i que arribem, no?, a un punt d'una situació irreversible, no? L'ECMO, doncs, ens canvia a aquest punt de vista perquè un cop entrem en ECMO, la circulació es restaura, els òrgans es reperfonen, el cervell també, i tanquem, no?, i aturem aquell bucle de, no?, acidosi, isquèmia global mort, i llavors podem tractar i arreglar la causa de l'aturada cardíaca. I això, igual jo crec, no?, que us deia abans, que hem après que els pulmons, si els deixem en pau, es poden recuperar. Amb ECMO el que hem acabat veient és que el cervell, si fem una RCP d'alta qualitat, té molta més capacitat d'aguantar que pensàvem, no? És a dir, jo crec que ningú de nosaltres amb RCP convencional pensaria que una persona pot estar viva i recuperar-se neurològicament després d'estar 45 minuts aturada. Però perquè és que després de 45 minuts de reanimació cardiopulmonar no es recupera ningú, no? Ningú surt. Però ja no és que no es recuperi el cervell, sinó que difícilment o rarament es reverteix aquella situació d'aturada cardiorrespiratòria. Però amb ECMO el que estem veient és que sí, no? Que podem sortir de la situació d'aturada cardiorrespiratòria. De fet, sortim de manera pràcticament immediata, no?, a l'entrada d'un flux de sang. I per altra banda, doncs, que si hem aconseguit mantenir aquell cervell perfós i perfós de la millor manera possible durant aquell temps, doncs hi ha opcions. I això ens canvia una mica, probablement, no?, la manera de fer i de pensar a tots aquells que la ressuscitació cardiopulmonar, doncs, és una cosa que ens apassiona, que ens agrada i que bueno, fa molt temps, no?, que hem estat, pues, intentant, no?, fer RCP de la millora més ben feta. Pues l'ECMO és una eina i probablement és la La cosa que més impacte ha tingut en els últims anys en termes de resucitació cardiopulmonar, no? Ens passem el dia posant adrenalina sense evidència, no? Sabent que les compressions i la sudoració precoç sí que, no, ens ajuden, sabem que la via aèria potser no és tan important, no, el maneig avançat, però no hi ha cap, pràcticament cap intervenció que hagi demostrat en un estudi fer un canvi tan important en la supervivència com l'aplicació d'ECMO malalt amb aturada cardíaca.
Això comentaves dels números, no? D'aquestes millores. Hi ha l'experiència d'un senyor i el seu equip, evidentment, als Estats Units, a Minnesota, que va engegar un estudi que van haver de parar després de 30 pacients perquè l'estudi era un aleatoritzat a dues branques, una branca de teràpia convencional, una branca que els posaven sota extracorpòria, sota reanimació extracorpòria, i del grup d'extracorpòria, perdó, del grup de control, el grup normal, van sobreviure 2 de 15, que és més o menys les supervivències que estem habituats, no? Que al voltant d'aquest 10% una miqueta més, i en canvi en el grup en què aplicava la teràpia, del 16 n'hi van sobreviure 9. És a dir, estem parlant de supervivències que arriben o superen el 50% quan estem acostumats a tenir supervivències de l'ordre del 10%. L'estudi, evidentment, es va aturar per qüestions ètiques, és a dir, s'havia d'oferir la teràpia que estava a estudi, s'havia d'oferir a tothom perquè era imbatible. Aquesta és una experiència que potser és excepcional, és el Yiannopoulos no sé què, ja posarem referències a l'episodi, i n'hi ha hagut d'altres, que segurament tu, Eduard, coneixes amb més profunditat i potser ens vols explicar.
Sí, ara mateix, no, en referència a l'ECMO en ressuscitació cardiopulmonar, doncs, en els últims 2 anyets hem tingut 2 assajos clínics publicats, no? Després de moltes experiències d'aplicació de protocols, experiències de casos, coses així, finalment hem aconseguit aquells estudis que els científics consideren bons, no? Que són els assajos clínics autoritzats, que en ressuscitació cardiopulmonar són complexos de fer. Una és la del Demetris Yiannopoulos, que és el que comentes, no? d'Estats Units, de Minnesota. I l'altre gran estudi que hi ha és fet a Praga, on la idea és un plantejament diferent dels 2 estudis, però els 2 una mica ens han vingut a dir el mateix. I el mateix què és? Que quan tu portes aturat molts minuts no sobrevius, perquè no fent RCP convencional. Però que, en canvi, si posem els malalts en ECMO, doncs les opcions de supervivència hi són, i no són despreciables, no? I no són dolentes. Això sí, seleccionant molt i molt, molt bé aquests malalts. Els estudis són diferents perquè l'estudi de Yiannopoulos, el que tu comentaves, el que feien era agafar, no, malalts amb fibrilació ventricular amb aturada cardíaca extrahospitalària i, com és un model americà, aquells malalts els transportaven a l'hospital. I quan el malalt arribava a l'hospital, l'utilitzaven, no? Intentaven, el que feien era transport precoç dels malalts, és a dir, després de la tercera descàrrega, carrega i te'n vas, i a l'arribar a l'hospital, un cop entrava a urgències, se l'utilitzava si el malalt es posava en ECMO o si seguia RCP convencional. I en aquest punt és on els resultats eren tan, tan, tan marcats diferents que, clarament, l'estudi, el primer subanàlisi se'l van haver d'aturar, perquè és això, no? En una branca la gent vivia fins a la meitat, no? I a l'altra es morien tots. Perquè, de fet, dels que van sobreviure inicialment, ningú va sortir de la UCI i la supervivència als 6 mesos va ser nul·la. En canvi, no, si mirem l'estudi de Praga potser és un estudi més realista, que el que han fet és utilitzar in situ equips, perquè també el model de Praga és més semblant al nostre, no? És a dir, són ambulàncies medicalitzades que tenien una aturada cardíaca i que també després, en els primers minuts de RCP, l'utilitzaven. Si seguien fent RCP in situ, o si transportaven el malalt fins a l'hospital per fer, doncs, ECMO-RCP. L'estudi de Praga, amb els resultats globals, doncs, no ha sortit significativament, però és cert que tenen una supervivència molt bona a les dues branques, és a dir, que no han aconseguit significació estadística amb 265 malalts, aproximadament, si no recordo malament. No han aconseguit diferenciació estadística, però, clar, amb supervivències vora el 40% amb les branques de control, però si mirem el subgrup d'aturades més llargues, ens tornem a trobar que els malalts només sobreviuen a ECMO. No? És a dir, aquells malalts que van estar aturats 45 minuts, pràcticament tots els supervivents van ser en el grup ECMO i els supervivents que estan en el grup control són malalts que es van creuar de branca, no? I que, com es va fer l'anàlisi per intenció de tractar, doncs han estat analitzats com a grup control, no? I no grup d'intervenció, però que realment van ser ressuscitats amb ECMO, no? Això sobretot ha d'aplicar les aturades més llargues. Amb el que tenim una evidència important dient-nos que amb uns malalts, amb un perfil de malalt molt seleccionat, si no surt de l'aturada, no? Amb les mesures convencionals durant els primers minuts, doncs potser ens hem de plantejar un canvi d'estratègia perquè el temps, com sabeu, sempre amb una aturada cardíaca juga en la nostra contra i l'ECMO doncs, és una opció.
I quan parles de que el, quan parlem de que el temps juga a la nostra contra, aquí entraríem en... Està clar que no té massa sentit aplicar l'ECMO en els minuts inicials, perquè precisament els minuts inicials és quan trauràs els que són més fàcils de treure, els que pots desfibril·lar ràpid, perquè s'han aturat fa poc i els pots desfibril·lar i els tornes de seguida. Els, potser diguem-ne els de mort súbita cardíaca, per entendre'ns, els primers minuts.
Totalment.
Però després, a partir d'aquí, entres en, aquesta, en aquest període de temps que es va allargant i que si a mesura que vas entrant ja no podràs sortir perquè no podràs reanimar. I aquí és on ens anem a l'altra banda. És a dir, a la primera banda té poc sentit fer ECMO els primers minuts i cap al, quan ja en portes molts té sentit fer-lo. Però clar, entremig has tingut el cervell patint. El temps de no flow, és a dir, el temps en què no s'estan fent maniobres és molt important, és a dir, aquí és la primera vàlvula de la cadena de supervivència és començar, avisar i tal, i començar les compressions cardíaques de qualitat i la fibrilació precoç. Per tant, no flow és molt important, però després el temps de low flow, és a dir, el temps en què estàs fent massatge, tampoc pot ser etern. No? Llavors, suposo que hi ha algun punt de tall que seria aquest punt, el sweet spot, no? Aquest lloc dolç en el qual has de decidir canviar.
Ah, exacte.
I aquí és on, en el cas de... Suposo en el cas de Praga crec que eren 15 minuts, no? Els 15 minuts inicials, igual que els de Minnesota, 15 minuts in situ, si els 15 minuts no ha sortit, ens plantegem el canvi. Què passa? Tu decideixes això els 15 minuts quan estàs a fora, però després has d'arribar. I aquí passa un altre temps preciós. És evident que quan es transporta, no es transporta. O sigui, es transporta amb massatge amb compressor mecànic. Lògicament, perquè clar, no faràs maniobres... No el deixaràs sense fer maniobres, perquè llavors tens un no-flow massa llarg i, per tant, el cervell ha mort. I tampoc aniràs a fer massatge dins del cotxe perquè et sortirà un xurro, a part que et faràs pupa. I el temps aquest és potser aquest moment, no? Quan s'han de decidir les coses és on és malparit. I això em porta que el cas de... que és una altra aproximació... que és, si tan important és el temps, perquè en comptes de moure el malalt, no movem a la màquina una altra vegada. I seria l'experiència de París, que ja també fa uns quants anys que dura, i en canvi aquí els números no són ni de bon tros lo bons que han estat els altres, no?
A París, sí, bueno, això és una altra modalitat. Aquí has comentat diverses coses. El temps és essencial. I quan fem referència al temps, el problema és, no? És a dir, jo tinc molt clar que en els primers minuts de RCP el que hem de fer és reanimació cardiopulmonar, orbital avançat de la millor manera possible, perquè això és el que segueix tenint més evidència i més opcions de supervivència pel malalt. També tinc molt clar que els 45 minuts d'aturada cardíaca, si no l'has tret, aquell malalt posa en ECMO, perquè és que no té cap altra no alternativa o està mort. Entre mig, no, diguem, probablement, entre aquells 15 i aquells 30 minuts, doncs és quan dius, home, pues, sí, a mesura que no, els minuts van sumant, cada cop és més improbable que el tregui de la situació d'aturada cardíaca i, per altra banda, doncs, si he d'arribar a l'ECMO, pues, a vegades l'ECMO està lluny, no? I això doncs, és on hem de considerar el que fer. També és cert que heu de ser conscients que posar un malalt en ECMO no es fa en dos minuts, per molt que ho fem molt i molt ràpid i molt bé, però comporta un temps que no és despreciable, que ens pot anar, doncs, depèn de no, si és la canulació en si, tu, o sigui, la canulació en si, o tot el procés, no?, d'avaluació del malalt, decisió, preparació, equip, canulació, però és fàcil que ens anem al voltant dels 20 minuts. Llavors, clar, això és una cosa a considerar quan indiquem, no?, en quin moment hem de posar els malalts en ECMO i tal. I després hi ha un altre tema important, que és... Vale, si hem de posar els malalts en aturada cardíaca, com ho fem? Crec que són dos caixes prou grosses. No sé si de quina vols parlar primer, perquè ja no poden donar bastant de sí, tant una com l'altra.
Doncs parlem de quins malalts entraríem en ECMO, va, primer.
Vale.
En ECMO FPR.
Llavors, les indicacions, no? O quan hem de quan indiquem com posem malalts en ECMO, en si, tornem una mica d'abans, que han de ser malalts joves, és a dir, que tinguin, no?, una bona esperança de vida i que El malalt ideal és aquell que presenta una mort sobtada, no? És a dir, un malalt que estava tot perfecte i s'atura de cop, no? És a dir, que l'aturada cardíaca no és la fase final d'alguna altra patologia o malaltia. Llavors, normalment el que se selecciona són malalts joves que hagin tingut, no?, un episodi d'aturada cardiorrespiratòria, que aquesta ha de ser presenciada perquè hem de poder determinar, no?, els temps que han passat i que el temps de no flow, que deies tu, és a dir, el temps sense maniobres, l'ideal és que sigui zero. I si no és zero, que sigui el mínim, mínim, mínim possible, perquè això sí que determinarà bastant la situació neurològica amb una RCP tan perllongada. I que, a més, doncs, tingui ritme elèctric. Generalment, la majoria d'estudis, de fet, el de Minnesota només va seleccionar malalts amb fibrilació ventricular refractària, el de Praga no limitava per ritme elèctric, però la supervivència de subgrups, no?, en els malalts amb fibrilació ventricular va ser també vora el 45%, mentre que amb ritmes no desfibril·labres va ser molt més baixa. I els malalts amb asistòlia els contraindica generalment tothom, no?, sobretot quan és una asistòlia inicial, entenent que la asistòlia sol ser la fase final de qualsevol dels altres ritmes i que ens sol indicar que anem tard, no?, amb el maneig d'aquesta aturada cardíaca, o que, per altra banda, que les compressions, no?, o la RCP de qualitat que estem fent, doncs no ho estan, perquè no estem mantenint oxigenat el cor i hem acabat perdent el ritme. I que puguem estar en ECMO, els objectius generals és que puguem estar en ECMO dins dels primers 60 minuts d'aturada cardíaca. És a dir, que en la primera hora d'aturada cardíaca hem de poder tenir el malalt connectat al nostre circuit i en ECMO. Tot això, per tant, sempre aturades, per suposat, normotèrmiques. En hipotèrmia accidental les coses canvien, tenim molt més marge i tenim moltes més opcions de supervivència, i l'ECMO ens permetrà, per una banda, recuperar l'aturada cardíaca, però també fer el rescalfament, no?, i tractar la causa. És una cosa molt particular que pot donar també de sí i que, bueno, que ahí està. Però si no és això, jove, ritme elèctric, aturada presenciada, temps de sense RCP mínim, molt baix, i que puguem estar en ECMO dins d'aquells primers 60, no?, aquells primers 60 minuts amb malalts que tinguin opcions. És a dir, que siguin malalts que tinguin bona esperança de vida, que no tingui malalties terminals, etc.
O sigui que si tens 60 minuts vol dir 15 de RCP de qualitat, més 20 minuts que vosaltres poseu tot l'ECMO en marxa, que ens queden què, 25 minuts per fer el trasllat, no?
Sí, menys de mitja hora de transport.
Menys de mitja hora. Val, val.
Sempre i quan, clar, penseu que a més, sí, clar, el tema és que molts cops també, si és una aturada, no?, en via pública, des que s'activa, es mou el recurs, arriba l'ambulància, han passat entre 5 i 10 minuts, això sí està a prop, després valores tot, comences, tot i que s'intenti que l'equip hi pensi, no?, i activi les coses ràpid, després amb escena, tots sabem, no?, que els temps, no?, els 15 minuts passen, tu penses que en portes 4 i en portes 15, després el malalt s'ha de poder transportar, no? És a dir, que has de poder-lo treure, mantenir la RCP de qualitat, perquè si no ho mantens la RCP de qualitat no té cap sentit, perquè amb una aturada tan llarga, ja us dic, si no tenim una RCP d'altíssima qualitat que ens permeti tenir el cervell perfós, no anirem enlloc.
I aquí és on entrem, a l'altra part, que és com fem aquesta reanimació, no? És a dir, és RCP extracorpòria in situ allà on estem, o traslladem on hi ha la màquina i la gent que la sap fer anar.
Clar, en aquest sentit hi ha diferents models, no? El model estàndard, que és el més extès al món, és el que estem fent nosaltres, el que s'està fent a doncs, altres llocs, és que els malalts amb aturada cardíaca refractària arribin a l'hospital, no? I això és el primer, no? O la cosa que necessita doncs, molta coordinació i molt treball al darrere. Però portar, no?, aquells malalts que ho requereixin al lloc on hi ha els experts que poden aplicar aquesta tècnica d'una manera senzilla, entre cometes, no?, sense ser-ho, perquè no ho és, però que amb una cosa que està més per la mà i que es pugui aplicar. Però és cert que d'aquesta forma molts cops ens acabem limitant a les aturades cardíaques en via pública, perquè aturades en domicilis, en zones urbanes, on hi ha pisos, escales, ascensors petits, etc. És difícil, des de que, no?, si el malalt s'atura en un quart pis, que puguem estar en menys de 45 minuts en un centre hospitalari.
Que sempre serà un quart pis sense ascensor. Els quart pisos mai tenen ascensor.
O no s'hi cabrà, o el que sigui, no? És difícil, és difícil temporalment, no? Amb el que el problema que hi ha, doncs, amb la, no? Amb el model aquest, que és la, ja dic, el més estàndard, doncs és que sempre hi ha un perfil de malalt que se'ns queda fora. Que se'ns queda fora i que no arribem amb ell i que no aconseguim posar-lo en ECMO. I això, doncs, bueno, és un problema, no? Llavors, per intentar solucionar això, bueno, o sigui, una, tenim aquest problema. L'altre problema que també tenim és, en el fons, és la distribució a nivell geogràfic de, dels recursos dels hospitals d'ECMO, no? I de la població. És a dir, que a vegades el malalt sí que és evacuable, però està massa lluny. Vull dir, pot ser un malalt que sigui una aturada via pública, però que si és a Vic no arriba a Barcelona, per molt que correm, que l'ambulància ho pensi i que tingui, no? No arribarem mai a temps. Llavors, per intentar millorar això, doncs hi ha diferents models que han intentat extendre l'ECMO-RCP fora d'aquells centres de referència. Llavors, hi ha models intermitjos, que també són, no? Per exemple, els models que s'han aplicat a Minnesota, on el que es fa és traslladar els equips experts en ECMO a hospitals, punts de trobada, diguem, no? Entre els equips d'emergències i l'equip d'ECMO per poder procedir a posar el malalt en ECMO, canular-lo, etcètera, i després fer el transport, o el cas més extrem que s'aplica principalment, no? París, van ser pioners, el SAMU de París, però després hi han hagut altres sistemes d'emergències que han adoptat o que estan intentant adoptar aquest model, que és agafar gent experta, no? O que en sàpiga d'ECMO i posar-la, no? En un vehicle que estigui 24-7 o les hores que es pugui, no? Perquè després a vegades no s'ofereix 24-7 això, per poder assistir in situ al malalt que ho necessita i canular-lo in situ i poder d'aquesta manera doncs, arribar a l'ECMO amb uns temps raonables. És una mica les, no? Les opcions que tenim o les maneres que hi ha de poder aplicar aquest ECMO-RCP amb els malalts amb aturada cardíaca.
I encara no tenim clar quina és la millor en aquests moments.
Bueno, quina és la millor? Probablement la millor és una suma de totes. És a dir, jo crec que aquell malalt que pot estar en 10-15 minuts de l'hospital ha d'arribar a l'hospital, perquè és on tenim, no? Hi ha tots els mitjans per resoldre les complicacions, hi ha sang, hi ha hemoderivats, hi ha cirurgians, hi ha també la terapèutica que necessitarà després, sigui el cateterisme cardíac, el que faci falta. Però aquell malalt que no pot estar en 10-15 minuts a l'hospital on li poden oferir això, doncs hem de buscar la manera d'assumir altres riscos, perquè en el fons, doncs, canular al mig del carrer o en un domicili, doncs té més riscos i hi ha complicacions que allà probablement no es podran tractar, no? I que sí que es podrien tractar a l'hospital, doncs fent, no?, una balança de risc-beneficis, doncs, es pugui aportar. També hi ha un tema, no?, de cost-efectivitat, hi ha moltes coses que avui encara doncs, no sabem, és a dir, quina realment és la incidència d'aquests malalts, val la pena tenir una unitat, no?, uns recursos de tal complexitat i tan específics, limitats només a això, com ho hem de fer... Sí, encara hi ha molts interrogants, no?, en aquest sentit.
I ja per anar acabant, com ho estem fent aquí? És a dir, qui podem fer reanimació extracorpòrea? El Principat de Catalunya, per exemple?
Doncs a Catalunya, més que podem fer, n'estem fent. N'estem fent. Tu comentes el cas de l'Odri, que deies d'aquesta hipotèrmia accidental, això és un cas de ressuscitació cardíaca extracorpòrea, que vam fer el 2019 i el primer cas l'havíem fet el 2017. És a dir, que és una cosa que s'estan fent i el que ens manca és una mica més d'organització i de coordinació. Aquest any nosaltres, per exemple, portem 23 casos, que no és un número despreciable, però jo crec que fa falta que ens acabem d'organitzar, coordinar, i això significa que tinguem un codi, no?, de preavís hospitalari, que tinguem, no?, tot un circuit molt més ben establert per intentar, d'entrada, que els malalts que puguin beneficiar-se i que estiguin a una zona on es pugui fer, doncs arribin a aquells hospitals que els hi poden oferir aquest tipus de suport. Més enllà, després el que hem de planificar i hem de plantejar doncs és arribar a malalts que estan més lluny. I aquí ja entrarà, doncs, hi haurà més dificultat perquè fer un ECMO-RCP no és fàcil, no ho és. Necessitem dos equips molt coordinats fent dues coses molt complexes. Una és portar un suport vital avançat, que a vegades ja sembla en un hospital, no?, algo com dificultós, amb molt caos, i l'altra és posar un malalt en ECMO, que també ho és, de manera simultània, i amb un malalt, doncs, no?, i, doncs, això, aturat, amb tot el que suposa, amb les presses, perquè saps que el temps va en contra. Amb el que per arribar a fer això, doncs, necessitem equips molt entrenats que puguin, doncs, o, això, sortir de l'hospital, a poder-ho fer fora, no? O fer-ho al carrer, o entrenar també doncs, hospitals que puguin doncs, almenys començar aquest tipus de suport. Jo penso, i això, bueno, de fet això, ho penso jo plenament, però és algo que ja... Jo vaig anar a Estocolm, jo vaig formar-me en ECMO a Suècia, i allà ja em deien fa uns quants anys, quan hi vaig anar, a que probablement en no massa temps hauria d'haver-hi una màquina d'ECMO a tot laboratori d'hemodinàmica, perquè tot el lloc on s'atenen aturades cardíaques, no?, i arriben infarts i tot, doncs allò és molt susceptible que un malalt s'aturi que tingui indicació d'ECMO-RCP, i probablement la via per intentar estendre algú més l'ECMO-RCP fora dels 3-4 hospitals que ho podem oferir a l'àrea metropolitana, doncs és que allà hi ha un laboratori d'hemodinàmica 24-7, el malalt es pugui, com a mínim, canular, connectar la màquina i després, amb el recolzament dels centres de referència, doncs estabilitzar i transportar, no?, de tornada cap a l'hospital terciari on facin tot el tractament i tot ho posterior.
Perquè, Eduard, vosaltres, els hospitals de Barcelona, els grans hospitals, sempre esteu preparats per rebre algun malalt o són com guàrdies que us aneu tornant, depèn del dia és Vall d'Hebron i depèn de quin dia és el clínic?
Ara no tenim una... No? No hi ha un... O sigui, hi ha un circuit extraoficial, per dir alguna cosa. És a dir, no hi ha un codi oficial extrahospitalari. Nosaltres tenim capacitat per atendre 24-7 perquè ja ens hem organitzat així, perquè tenim també l'aturada intrahospitalària i perquè el volum al final que tenim, no?, per hospital i tot, doncs ha portat a la necessitat, no? És a dir, a mesura que ens hem après més, ara ens hem organitzat de tal manera que dins l'equip d'ECMO doncs sempre hi ha algú cada dia, diguem, que tingui la competència completa que pugui assumir que no hi ha un malalt d'aquest tipus. Però, bueno, però penseu que si ja parlem que l'ECMO ha d'estar concentrada en hospitals, dins dels hospitals tampoc ha estat tot arreu. I dins de, no? És a dir, nosaltres, per exemple, som una UCI molt gran, som una UCI on som més de 45 adjunts, però som 12 només que som els que ens n'anem a canular malalts fora de, no?, en altres centres o que anul·lem les situacions d'ECMO-RCP, és a dir, que necessites molta experiència, molt aprenentatge i molta formació continuada per mantenir l'habilitat i la competència, amb la qual o redueixes o al final tothom fa una mica de tot sense saber ningú de res. I això és algo complex. Llavors, nosaltres sí que podem assumir un malalt sempre, vull dir, ara mateix, tots els dies de l'any, no?, a qualsevol hora que arribi. I la resta d'hospitals, doncs no ho sé, perquè clar, això ja depèn de l'organització pròpia interna de cadascú.
I les RCPs que teniu intrahospitalàries, aquestes sí que ho teniu més protocolitzat, de dir a partir del minut 15 o el minut que sigui ja contemplem...
En la nostra...
Digues, digues.
Nosaltres tenim jo el protocol d'ECMO-RCP, el vaig fer l'any 2018. O sigui que ja portem uns quants anys, no?, que almenys jo, no?, és una cosa que sempre m'ha apassionat i que anava molt al darrere. I el que vam posar va ser el criteri d'indicació a partir dels 15 minuts d'RCP que no funcioni i a partir d'allà doncs, muntar, organitzar i fer. T'he de dir que
sí.
Normalment surten més maques les coses i més quadrades en les aturades extrahospitalàries que les dintre, perquè la extra el SEM avisa, agafem, ens organitzem, repartim els rols, preparem el material, no? Tot ho tenim allà esperant, arriba el malalt i tothom sap què ha de fer a les extrahospitalàries, no? En canvi, quan és una aturada dins, ja sempre hi ha més caos perquè és allò de, hòstia, no? Uns estan fent per això, no? Intubant el suport vital, els altres pensant, el Lucas, ai, que si l'ECMO espera, no sé quantos... Però sí, el protocol el tenim als 15 minuts i a partir dels 15 minuts, doncs, engeguem, diguem, el procediment, que anul·lem el malalt i entrem en ECMO. I, bueno, si és malalt, normalment no reverteixen peri quan els que venen de fora mai, perquè són malalts que porten, no?, aturades molt més llargues, i a les intrahospitalàries no és comú que el malalt, perquè ja és això, no?, amb el temps, més el que tu trigues després a muntar i fer-ho.
I per anar acabant ja, perquè ens hem robat ja massa temps, tirar una miqueta d'aigua freda en aquest entusiasme que porto a sobre, no hi ha el risc de que, clar, amb la reanimació extracorpòria salvarem, entre cometes, la idea és salvar més cervells, salvar més gent. Però, esclar, també ho intentaràs amb molta més gent, que ara ja no arriben, perquè són malalts que es declaren morts in situ allà on sigui que l'RCP no avança, no? No hi ha el risc de que comencem a omplir les UCIs, o sigui, que omplim encara més les UCIs de més malalts que fins ara no existien perquè morien abans? Això s'ha mirat, no s'ha mirat?
A veure, és cert que sí, hi ha bastantes coses en aquest sentit, no?, a tenir en compte. Per una banda, estem parlant d'un perfil de malalt que té molta vida per davant. És a dir, seleccionant les indicacions són malalts joves sense comorbilitats, amb qual val la pena invertir recursos en el sentit de que són malalts que tenen molts anys de vida per davant i poden seguir aportant moltíssim, no?, a la societat i que tenen molta capacitat de recuperació, etc. Llavors, per altra banda, són malalts que els que van bé ocupen dies d'UCI, etc., però per un malalt, no?, que va bé, doncs és una ocupació molt ben invertida. I el malalt que va malament sol anar malament en els primers dies, no? És a dir, el suport en ECMO sol ser curt, són suports de 2, 3, 4, 5 dies com a molt, i la majoria de malalts, els que moren en els primers dies, sigui per fallida multiorgànica, que és la principal causa de mortalitat, o, si no, per seqüeles neurològiques molt severes, no?, com mort encefàlica o dany cerebral establert molt important, no? Amb la qual cosa, no són malalts que es quedin durant mesos a les UCIs estancades, generalment, no? Són malalts que solen ser molt dinàmics. També és cert que, clar, la mortalitat és alta. És una intervenció on hem de ser conscients que, si tot va bé, 2 de cada 3 malalts es moriran. Amb la qual cosa, això ho hem de tenir clar, ho hem de tenir parlat a nivell, no?, dels equips, perquè és algú que inverteix molt temps i molt esforç personal en tots els intervinents i els resultats, doncs, no són macos en moltes situacions. Amb el que, per això és important, no?, que seleccionem bé els malalts i que estem ben organitzats, perquè si no, doncs, són malalts, això, complexos, que esgoten mentalment moltíssim i que, bueno, hem de ser conscients, no?, de tot això, però jo crec que val la pena i tant, perquè la supervivència comparativa amb el perfil de malalt que estem posant en ECMO és nul·la, no? Amb el qual, tot i que tinguem un 30% de supervivència, no?, que jo crec que això és molt més realista que els assajos clínics, no?, perquè els assajos clínics ja sabem que sempre, no?, sobreseleccionen i escullen molt, eh? Doncs 30 versus 0 és molt, no?, amb una persona de 45-50 anys que acaba de tenir una mort sobtada.
Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna cosa més. Tu, Xavi, tens alguna cosa més que t'acudeixi per preguntar?
No, home, jo penso que ja hem estat una hora i mitja, em sembla, una hora i alguna
cosa. Sí, portem molta estona. Doncs em sembla que ho deixaríem aquí. Jo, evidentment, et preguntaria aquí coses intrínseques, masses coses. Penso que ens podríem més emplaçar que quan, en algun moment futur, no massa llunyà, espero, comencem a establir la ECMO-RCP com una cosa normal, 24-7, tot arreu, o com a mínim a gran part del territori. Llavors ens podem emplaçar per parlar de com ens està anant els principis d'aquesta nova activitat que segurament veurem i no trigarem en temps.
Tant de bo. Tant de bo. I així, aquí estarem.
Molt bé, Eduard, moltes gràcies.
Pues, aquí acaba aquest episodi especial. Ens parlem en el proper. Que vagi molt bé.